Mallorca mentre tramiten la seva situació amb estrangeria.
3 i 4 minuts és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença Tèntol.
Més informació a ib3notícies.com.
Tèntol número 1098. Heu de saber que Joan Toni Puig, bisbe de Puerto Rico, va comprar el santuari de Sant Salvador de Felanitx i el va donar al bisbat de Mallorca.
Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata, el corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnell y Big J tocando bata. Hoy la calle la dejamos es barata.
Y sería cabrón que yo me toque el guiro.
Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros. Mi blanquita perico, mi kilo. Yo estoy en PR tranquilo. Pero debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden.
Bon dia, si avui començam amb música del porto-riquen Bad Bunny, perquè aprofitam una efemèride per recordar també un personatge històric molt poc conegut que avui fa 151 anys, perquè va ser dia 3 de març de l'any 1875, que va ser nomenat bisbe de Puerto Rico. Es tracta del felanitxer Joan Toni Puig, una data que, tot i que té una importància relativa, molt serveix d'excusa per recordar aquest personatge, que, tot i que no va ser molt important per la història de Felanitx, no és massa conegut ni a Felanitx ni tampoc a Mallorca. Joan Toni Puig va ser bisbe de Puerto Rico i senador del Senat espanyol en representació de Cuba i de Puerto Rico, però bàsicament és important perquè va comprar el santuari de Sant Salvador de Felanitx. Recordem que Sant Salvador és un santuari de Mallorca situat al terme de Felanitx, al cim del qual fa 509 metres d'altitud. Els seus orígens es troben al 1348, quan Pere III, el cerimoniós, concedeix a la vila de Felanitx el privilegi de construir una capella amb la intenció de protegir-se de la pesta. I després de les desamortitzacions, el santuari de Sant Salvador es trobava a la venda. Llavors, i això va fer va saber molt de greu, de fet aquest fet va saber molt de greu en els felanitxers. És per això que Joan Toni Puig i Montserrat el va comprar en subhasta i el va donar al bisbat de Mallorca. Tot i això és poc conegut i en el seu moment el varen nomenar fill il·lustre de Palma. A Puerto Rico, curiosament, hi trobam una llarga llista de llinatges illencs, però a més, l'antiga emigració mallorquina allà va deixar rastres molt curiosos, com ara les encimades. A Puerto Rico, a gairebé totes les pastisseries i forns se'n poden trobar, tot i que allà no els diuen encimades, sinó directament mallorques. Començam.
Fem un Tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
Com esteu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i avui qui les saben totes són en Xisco Nadal i en Miquel Junc. I Santi, bon dia, Xisco Nadal, com estàs?
Molt bon dia.
Ben tornats, i bon dia, Miquel Jun, com anam?
Bon dia, va bé.
I doncs, sí, després d'aquest pontet, ja hi tornem a ser aquí, en directe i ve de ràdio, on se l'estim que ara el tenim per qualque pont, no sé quin, però a unes. Demà ja tornarà. En tot cas, avui, en aquest programa, avui és el dia 3 de març, hem encetat el mes de març i som aquí en directe, com sempre, i a ràdio, per jugar amb les paraules i també amb l'actualitat i aquestes curiositats històriques com aquest senyor que hem recordat avui, en Toni Puig, Joan Toni Puig, qui fou, qui va comprar Sant Salvador i ara en podem gaudir-ne tots d'aquest santuari magnífic que hi ha a Felanitx, a Mallorca. Però bé, com dèiem, tenim molts altres continguts i si vols, Miquel, començant per tu.
Sí, com cada dia jugarem a Tentol, repassarem l'actualitat del dia i parlarem de la campanya de crowdfunding de la Fundació Serveis de Cultura pel Poble que garanteix classes de llengua a persones vulnerables.
Visca tot el diccionari i és que tant se me'n refot de la lliga del bon mot. No sigueu tan lletofils i si més no respecteu aquella immensa feinada que va fer el pobre.
La Fundació fa feina a Mallorca des del 1977 per facilitar l'accés a la cultura i l'educació a persones i famílies en situació de vulnerabilitat. El creixement de la demanda els ha duit a llançar aquesta campanya.
I d'avui en parlarem amb aquesta fundació, però és dimarts, i això vol dir que hem de brostejar en la història amb el nostre historiador de capçalera, com sempre, és en Tomeu Canyelles, i avui dedica la seva secció a un dels principals comicaires historiatistes del segle passat.
Tal dia com avui, per l'any 1983, el món del còmic es tenia de dol en sa mort de Llarger, un dels principals historiatistes del segle passat. Per tant, avui vos convidam a explorar sa dimensió humana i artística d'un dels grans revolucionaris d'aquest gènere.
Si vull aquest gran comicaire, Herbé, conegut així, i que va fer, entre altres obres, Tintín, que ara escoltam de fons. Però, Miquel, tenim altres temes.
Sí, avui tenim una taula de redacció molt cinematogràfica, perquè aquest cap de setmana s'ha celebrat la gala dels Premis Goya i mos ha deixat moltes coses per comentar. Començarem repassant els guardons, perquè Lord Domingos va ser la gran triomfadora de la nit, tot i que té Manco Goyas, que ha sigut els Goyas que han guanyat, són molt més importants.
Els bastos,
sí, 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 de millor direcció, millor pel·lícula. Sí, sí, se ho van dur tot Lord Domingos. Però també haurem de parlar de música, perquè en aquesta gala n'hi va haver molta, i fins i tot en Rigoberta Bandini se va atrevir a cantar una cançó d'en Tomeu Penya.
Ja et duré a casa si fa mal temps, ja t'empereré si un cas tens por, ja te cuidaré si estàs malalta, de tot cas, de tot cas.
De tot cas.
Ja et duré a casa si...
Aquesta no mos l'esperàvem, eh? De fet, quan la va començar a cantar, dic, me sona molt aquesta cançó, com me sona tant? Des que de un 12 segons vaig dir, això és en Tomeu Penya.
Sí, i clar, ningú s'ho esperava.
Ningú s'ho esperava. Va ser curiós, perquè justament estava amb Nobel Liberlatze, que ja li va fer cas, perquè va dir, no t'enduràs cap dels bastos avui vespre. Li feia un poquet de cas per fer-li un pot de massatge. I li va començar a cantar aquesta cançó, i clar, Oliver Latze, no sé si havia sentit mai Tomeu Penya.
Ah, sí?
No ho
sí,
sabem, pot ser. Tot i que en Oliver Latze va passar una d'aquestes coses que passa sempre, que és que qui van als Oscars normalment és qui se menja molts a sa gala d'es Goya. Agrada molt això a l'acadèmia. Com que dir, no te pensis que ets tan bo. Però bé, després ho comentam. A la tercera hora...
I per cert, entrevistarem, telefonarem a sa filla d'en Tomeu Penya, en Alexandra Nicolau, perquè precisament aquesta cançó de Toc Cau, una cançó preciosa d'en Tomeu Penya, està dedicada a Alexandra quan era nina. I clar, ell encara se va sorprendre més d'escoltar aquesta cançó en directe als Goya. Després parlarem com ho va viure.
Doncs aquest estiu veiem en Rigoberta, en Esteban, Venga Monjas per Vilafranca, gravant aquest tema, també seria meravellós. Però bé, a la tercera hora, com vos comentàvem, a partir de les 5, parlarem de l'obra de teatre Qui dubta, d'en Clint Eastwood, l'adaptació escènica del llibre Consolacions, de Miquel Serra.
Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado,
Nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna. S'adorm, somia, trens.
Qui dubta d'en Clint Eastwood és una obra de teatre produïda per Produccions de Ferro, la col·laboració de la Fundació Mallorca Literària. Es tracta d'una peça que explora la memòria, l'amistat i les frustracions basada en el llibre Consolacions de Miquel Serra. En parlarem amb el dramaturg i director Xavi Núñez, l'actriu Rebeca del Fresno, i també connectarem amb en Miquel Serra, que aquest cap de setmana la van a veure i ens explicarà una mica què li ha semblat aquesta adaptació teatral d'un text que d'entrada teatral no era.
No, crec que no se pot imaginar... O no se podia imaginar, ja sí, perquè és un fet amb Miquel Serra que se fes una obra de teatre d'aquesta obra literària, aquestes consolacions que escriu Miquel Serra, pensaments, inconexos, ocurrències d'aquest autor que ara s'han transformat en obra de teatre i que també serà curiós parlant amb en Miquel perquè és l'únic autor viu d'aquest cicle que fa Producció de Ferres, la Fundació Mallorca Literària, que s'adapten obres literàries d'autors mallorquins i veurem en Miquel Serra que troba de la seva adaptació. Llavors li demanarem, però a partir de les 5:30 vendran les Marines de Tèntol i avui na Marina Huguet, amb ella parlarem de dibuixos animats.
Cada generació d'infants ha estat marcada per una sèrie preferida. Als 70 hi havia La Pantera Rosa, Scooby-Doo, La Vella Maia. Als 80, Mazinger Z, Bola de Drac. Als 2000 ja hi havia Bob Esponja, Chin-Chan, La Patrulla Canina... Avui a Genedam venim a xerrar de sèries infantils.
Anem a buscar la bola de drac. Envoltada en un misteri és un gran secret. Anem a agafar la bola de drac. Entre tots els misteris on és divertit. És un món d'encís, un país encantat. On contents tots nosaltres ara hi farem amb moltes coses precioses ara ens podrem transformar. Creuar l'espai en un núvol i així poder viatjar. L'aventura comença ara. Anem-la a buscar. Anem. Anirem per mars i muntanyes i per tot l'univers. Intentant aconseguir la bola d'un drac meravellós.
Doncs sí, aneu pensant quin eren els dibuixos animats de la vostra infantesa, perquè avui en parlarem. Xisco, tu per qui te decantes?
Home, jo més que de La Vella Maia, perquè me va agafar petit, perquè jo era molt petit quan la feien, jo som de sa època d'en David el Nomo,
sí,
de D'Artagnan i los tres mosqueperros, i La Vuelta al Mundo de Willy Fogg.
Ai, sí.
Aquestes són les que jo record de quan era petit.
I quines cançons més bones, eh? Totes les que has dit.
Mocedades, cantant en Willy Fogg.
Jo, aquestes sèries que has dit, quan jo era petit i mirava la tele, ja les trobava vintage. No, és broma. Per veure que encara les posaven quan jo era petit.
I en Junquer Petit, que mirava?
Bola de Drac, a vegades, sí. En Chin-Chan, en Doraemon, aquestes coses.
Caillou.
Caillou, no, això ja ho mirava més la meva germana, que és més petita. No m'ho va agafar tan petit, en Caillou.
Però molt de japonesos, eh?
Sí,
Doraemon,
sí, nosaltres sempre miràvem dibuixos japonesos, això sí.
Idò, en parlarem amb les Marines, 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I també podeu participar en aquest programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
Escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
O bé, el correu electrònic,
sorpresa,
que nosaltres que Tentol, @ivetresradio.com.
Avui, ja ho tenim tot ben preparat per aquest programa, avui dimarts. Avui hem encetat la setmana en dimarts, va un poc estranya, Xisco.
Sí, serà més curteta.
No està gent malament.
Ha anat beníssim aquest dilluns, no mos queixarem.
Per descansar una mica, també hem vist. A més, que ha estat un cap de setmana intensíssim, que hi ve a Ràdio, hem estat de festa. Quina festassa cada dia. Divendres, dissabte, diumenge, ahir va ser gros. I també les Balears, òbviament.
Una gran programació, no ho podem negar. I una gentada. Jo que vaig anar cada dia a Sant Balat i Vetres Ràdio per motius diversos, cada dia hi havia
No has fet cap pont, tu.
Jo, però... per i Vetres, allò que sigui necessari. Però és cert que hi havia molta de gent que s'aturava a saludar, a escoltar, i que de vegades un diu, per què treure la ràdio al carrer? I perquè la gent mos posi cara, i sobretot que se trobi en els seus locutors, i agafar el capellà d'Ivetres, que tothom anava amb un capell i unes ueres de sol fútsies, que el passeig de Sagrera era una fantasia.
Rasa. Ah, fútsia, més ben dit.
Home, gent, ara no discutirem pas
color. No, amb això no hi entrarem. Xisco, molta gràcies. Fins d'aquí una estoneta. Perquè ara hem de saludar a la dona que tenim al control tècnic, una dona que també ha estat al passeig de Sagrera, que cap de setmana no hi has anat cap dia ha estat aquí. Pel Covid
guardats els estudis. Sí.
Anna Marga, cifra. Marga, molta gràcies. Són les 3:09 i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
Sí, és el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb els nostres convidats nombrosos d'avui.
Avui som molts. Estimats oients, la rabiosa actualitat mordua parlar d'un músic, un gran compositor universal, parlam de Mozart.
Idò, si vull tractar amb aquest tema, perquè hem vist que l'Orquestra de Cambra de Mallorca dedica un cicle a Mozart, aquest compositor considerat un dels més destacats de la història de la música occidental. La seva influència va ser tan profunda que tant en el món germànic com en el llatí és considerat un dels compositors més importants. A diferència de qualsevol altre compositor de la història de la música, va escriure en tots els gèneres musicals de la seva època i va excel·lir-ne en cadascun d'ells. Així com també per la seva sorprenent fluïdesa de composició i amb una edat ben jove. La seva obra inclou més de 600 creacions majoritàriament conegudes com obres mestres de la música simfònica, concertant de cambra per a fortepiano, operística i coral, aconseguint una popularitat, com vos dèiem, i una difusió internacional. I durant aquests mesos, l'Orquestra de Cambra de Mallorca, dirigida per Bernat Kegles, interpretaran dues de les seves grans obres. Per una banda, Così fan tutte, i per altra, el Rèquiem de Mozart. Aquí en re menor de Mozart és una de les obres sacres més profundes i més commovedores de la història de la música, sense dubte. Composat en els darrers mesos de la seva vida i deixat inacabat, transmet un intens drama emocional i espiritual, alternant la solemnitat i el dolor en moments de gran lirisme i també de serenitat. I és que la música contraposa la força del cor, la delicadesa de les veus solistes i la riquesa de l'orquestra, creant un diàleg entre la vida i la mort, entre la por i l'esperança. Tot plegat fa del Rèquiem de Mozart una obra de transcendència universal, capaç de captivar i emocionar a tothom, des del primer acord fins al darrer. I una altra de les obres que també interpretarà l'Orquestra de Cambra de Mallorca de Mozart és Così fan tutte. Aquesta que escoltau no és Così fan tutte, però sí que és una sonata en do major de Mozart, i Così fan tutte també s'interpretarà, això serà el mes de maig, i recordem que aquesta obra és no només una comèdia d'equívocs amorosos, escrita per Mozart i Da Ponte, final del segle XVIII, és també una mirada lúcida i irònica sobre els mecanismes del desig, la fragilitat dels vincles, o la força i la feblesa de les conviccions amoroses. I tot amb la música refinada i juganera de Mozart, que sap il·luminar tant la lleugeresa com també el dolor en la seva música. Ja ho dèiem, Mozart és un dels grans compositors de la història, sense cap tipus de dubte, i que era veritat que va morir molt jove, a l'edat de 35 anys. Però en 4 anys, Mozart ja practicava el clavicordi i va començar a compondre petites cançons i minuets de considerable dificultat. En els 6 anys tocaven destreses clavecí i també es violí. Podia llegir música a primera vista, tenia una memòria prodigiosa i posseia una inesgotable capacitat per improvisar frases musicals. Definitivament no era un atlot, no era un infant comú, i per ell la música i les matemàtiques eren tan naturals com els jocs per a qualsevol altre infant. I avui també mos han fet la pregunta si Mozart tenia qualque relació amb Balears, i no hi ha constància de que hagi visitat o de que hagués visitat mai les Illes Balears, però sí que ha deixat molta marca Mozart aquí, com també a la resta d'Europa. Per exemple, l'Auditorium de Palma té una sala específica anomenada Sala Mozart, un dels espais més importants per a les arts escèniques i la música de Mallorca. A més, també l'any 2021, coincidint amb el 230 aniversari de la mort de Mozart, a Pollença es va dur a terme el Mozart Festival Mallorca-Pollença. A més, la Capella de Mallorquina presenta un nou gran projecte musical amb la interpretació del Requiem de Mozart a la Catedral de Mallorca, a la Seu, en col·laboració amb la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona. Atenció, perquè aquest concert serà divendres, dia 6 de març, a les 8, aquest divendres, amb entrada gratuïta sota la direcció de Carlo Checa, i una vetllada que comptarà amb una lenda de solistes encatxalat pels prestigiosos tenors José Bros, acompanyat per les veus d'Elisabet Pons, Cristina Segura i també d'en Iago García. Un concert especial per commemorar el 60 aniversari de la Capella Mallorquina. I una curiositat per acabar: a Palma hi ha un carrer dedicat al compositor, el carrer de Mozart, sí. Està situat al barri de Son Ametller de Ciutat, que va del carrer de Baltasar Valentí al de les cases de Son Ametller. El seu nom va ser posat durant la dècada dels anys 20 del segle XX, del segle passat. És dedicat a Mozart, aquest gran compositor austríac i un dels més destacats de tots els temps, al carrer de Mozart. Idò, avui atento'l, un programa a punt de salfa, Miquel.
Dit i fet, avui atento'l, jugarem i parlarem amb el compositor Mozart.
Així ho farem, són les 3 i 27 minuts.
Atento'l.
Sí, avui dedicam el programa a Mozart, a la seva música fantàstica i tan universal que va fer, però abans també tenim una pregunta del dia. I avui la pregunta diu així. Parlarem d'una discoteca, concretament de Pachá Eivissa, una de les discoteques més conegudes de tot el món, Pachá Eivissa, fundada per Ricard Urgell l'any 1973. La discoteca es va fer molt famosa i un dels seus principals distintius és aquesta imatge de les cireres i l'especialització en música house i electrònica. Però la pregunta és, sabeu per què la discoteca Pachá té aquest nom? Sí, avui, pregunta de música, tot i que no relacionada amb Mozart, tot i que una obra de Mozart, també una discoteca, ha de ser fantàstica d'escoltar, ja ens agradaria un requiem de Mozart.
Ni de bo, de cal.
Sí, això t'anava a dir, segur que ha sonat qualque pic. Però bé, tres opcions de resposta per la pregunta del dia, Miquel. Mm-hmm. Per què la discoteca Pachá es diu així?
I la primera opció és que la dona de Nurgell, na Marisa Cobos, li va dir, dedica't en això i viuràs com un Pachá. Ja. També tenim una altra opció. Patxà era el mal nom, l'àlies del pare de Ricard Urgell, o és una antiga beguda espirituosa a eivissenca.
O patxà és una antiga beguda a eivissenca, és el mal nom d'en Ricard Urgell, o sa dona li hauria dit, dedica't en això i viuràs com un patxà. Com sempre, teniu dues maneres de participar.
La primera, enviar-nos la vostra resposta a l'story de l'Instagram del programa @tentolib3, i la segona, telefonar-nos al 971-139-00 per donar-nos en directe la vostra resposta. 971-139-00.
Ara tornem.
IB3 Ràdio és patrimoni.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears, amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB, a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9:30 del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Minuts i som en directe aquí a IB3 Ràdio. Avui tenim una pregunta ben curiosa, Miquel, que feim als nostres oients, i és que demanàvem per què la discoteca Patxà d'Eivissa se diu així. Recordem que hi havia tres opcions de resposta.
Sí, la primera era perquè la dona de Urgell, l'amo, bé, que va, és creador de Patxà, li va dir, dedica't a això i viuràs com un patxà. Era el mal nom de son pare, d'en Ricard Urgell. O era una antiga beguda espirituosa a eivissenca.
Hem embuat avui, eh?
Avui bastant. Bastant,
perquè... dificilíssim.
La gent no ho ha endevinat.
No. És que era, sempre em posàvem una que és inversemblant, i avui sí. Sé que és inversemblant, ets correcte.
Exacte, sí, sí.
Perquè se diu Patxà, aquesta discoteca creada el 1973 per en Ricard Urgell a Eivissa, perquè la seva dona d'aquell moment, Marisa Cobos, li va dir... Dedica't en això i viuràs com un patxà. No sé si s'haurà complit o no, però...
Bé, segur que hi va viure. Eh?
Sí, crec que ara ja n'ha venut bastantes accions, crec, d'aquesta discoteca llegit, però ben curiosa aquest nom que avui hem volgut recordar aquí, i també aquesta anècdota, perquè al final és una anècdota, però que és una discoteca de les més famoses de tot el món, sense cap tipus de dubte. Molt bé, dit això... Ara, gràcies a tot per participar, arriba el moment de conèixer els nostres convidats d'avui.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Arriba arribat el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, que en som molts, ara els escoltareu. Un convidat aquí farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el compositor Mozart, que ells en saben un poquet d'això. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
El qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Sigueu benvinguts. Comencem.
Qui sou? No m'heu dit el nom.
Noms i adreces.
Qui ets?
Jo sóc Júlia Ferriol Miralles.
Molt bé. I qui tenim?
Joan Pérez Villegas.
Qui més?
Ni idea.
El teu nom?
Jorge.
Jorge, sí. Molt bé. Sí,
sí. Serena Pérez.
Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
Sí, visc a Palma.
Joan?
10 minuts en bici.
Ah, bé, propíssim. Tu, Jorge?
A Sa Pobla.
A Sa Pobla, molt bé. I na Serena?
Andratx.
Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
Júlia.
Jo vaig anar a una escola del meu poble Godella, que és a València, al Sant Bertomeu.
Molt bé. I en Joan?
L'escola Maria Antònia Salvà, a Son Sardina.
La meva queda una mica més lluna, a Lima, Perú.
Sí?
Sí.
Sí. Jo també, en Gijón, en Astúries.
No tan en fora com...
No, en Perú.
Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
Bé, jo estic ara de mestra al Conservatori de Felanitx i en projectes com l'Orquestra de Cambra de Mallorca.
Jo som freelance. Treball per qui vulgui que treballi.
Jo també, igual que ell, freelance, i vaig pel món igual cantant.
Mm-hmm. Sí, jo també, mezzo-soprano, freelancer.
Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
Digui'm què necessita per fer la seva feina.
Júlia, què necessites?
Necessito el meu violí. Uh-huh. I sent músic clàssic, moltes vegades, partitura.
Joan, tu què necessites?
Jo, silenci per escriure, inspiració i un piano.
Jo, bàsicament, s'aeroport.
S'aeroport. I la Serena?
La partitura i salut. Estar sí. Bien, estar bien de la voz.
He pensat que tenia sensibilitat musical. No ha cantat mai? No ha tocat mai cap instrument?
Sí, tots els dies.
Joan, compositor, però...
Sí, molt d'instrument, ningú molt bé, però un pot tots.
Tots en el cap.
Ja, igual que jo, vaig començar amb la guitarra, després el piano, així una mica per sobre, i ja està.
Jo comencé con el violín. Pero me pareció muy difícil. Y después, todos los cantantes, un poquito de piano... Bueno, todos los instrumentistas, yo creo.
¿T'agrada la caballería rusticana?
M'agrada moltíssim.
Sí? Sí. A mi no, endevinat. Tu, Joan?
A mi també.
Jorge? Una de les meves òperes preferides. Jo la vas cantar a Sicília, de fet, sí.
Wow.
Les estrenes, sí, a Sicília, sí.
Sí, m'encanta.
Ja vos con aquesta màquina sabia cosa de valtros.
Sí, sí, sí. Sí.
A quina hora te'n vas al llit? A les 8?
Tant de bo, però per a res. Molt tard, sempre.
Sí, el sopar sempre s'allarga més descompte i de les 11:30 no baixa.
Igual més tard de les 8 del matí que no. Sí, sí, molt, molt tard, no.
Te'n vas, no?
No, no, igual a l'una, a les 2 de la matinada, sí, sí.
Ben tard, no?
Sí, no, sí. A les 11,
tu, Serena,
a les 10, sí.
Sí, més pressa, sí. Els músics, a vegades, feis feina de nit, no és veritat?
Clar. Aquests dies que estarem assajant, acabem l'assaig a les 11 del vespre.
Sí?
Sí.
Sí.
Clar. I després heu de tornar, perquè necessitarà que viu en draig.
No, jo tinc més bé, que fa massa poble.
Aquestes vegades, si vosaltres dos viviu a Palma...
Sí. Per una vegada, que m'entro.
Que segur que té pitjor.
Sí. Fantàstics.
El resultat no ha sigut concloent.
Una criatura tota sol, plena de passió. I això és tot el que us he de dir. No us impressioneu per la seva aparença. Amaga moltes coses.
De vegades pot donar a la gent una impressió equivocada.
A tothom li fa por alguna cosa, però a tu no.
Que passeu un bon dia. Em penso que una passejadeta a l'aire lliure i una estona de meditació us anirà a la mar de bé.
I les han sentit respondre al qüestionari electrònic la mar de bé, se nota que són músics, eh? I ja poden saludar a Júlia Ferriol, violinista, en Joan Pérez, compositor, en Jorge Tello, baix, i na Serena Pérez, mezzo-soprano. Com esteu? Benvinguts.
Gràcies.
I units per Mozart, avui, eh? De moment.
Exacte.
És així? Com et, Júlia?
Bé, pues una setmana molt, molt emocionant, perquè sempre... Bueno, jo, ja hem tocat i cantat moltes vegades el Requiem de Mozart, però sempre crec que és un esdeveniment com importantíssim. Uh-huh. I aquesta vegada molt especial, perquè a part de tocar el Requiem de Mozart, també... estrenem la peça de Joan, Transitus Liminis, que crec que bé, és una proposta superinteressant fer aquestes dues peces tan contrastants. Clar. En un mateix concert.
Clar, Joan, perquè tu ets compositor, ho dèiem, i compositor inspirat en Mozart o no, en aquest cas?
Bé, és a dir, està inspirat en l'obra del Requiem, en el sentit de que els instruments que utilitzo són els mateixos.
Clar.
I s'encàrrec, se m'ha fet ja sabent que seria per aquest concert, no? Per aquesta ocasió, però la veritat que estilísticament no m'he inspirat en Mozart, tot i que és una gran inspiració, però bueno, he intentat ser fidel en el meu llenguatge, diríem, no? Mm-hmm.
Quin és el teu llenguatge, Joan? Fas música contemporània, música clàssica?
Bé, sí, no sé què dir, com un poc una mescla de les influències que tinc, no? També molt influenciat per jazz. Jo som percussionista, llavors també és música molt rítmica. Mm-hmm. Bueno,
mm-hmm. Clar, mescla. A vegades, ara parlant de Mozart, que tu és el compositor dels més famosos de les històries, evident, però ara mateix el compositor Joan sou prou poc coneguts, no? En aquest sentit.
Sí, és algo que xerràvem aquests dies també. És curiós, no?, que com a l'àmbit de la música clàssica, jo diria que és dels pocs, de les poques àrees de la cultura que està molt focalitzada a la producció de segles passats, no? Per exemple, fa dos dies van ser l'entrega del Goya, el cine, el teatre, la dansa, està com molt... enfocada en el present, no? I en el futur, se projecta molt a la nova creació i tot això, i la música clàssica té aquest component sempre arcaic i té sentit perquè són obres mestres, però bueno, jo, clar, jo sent compositor reivindico una mica aquesta...
Que també se facin peces modernes, clar.
Sí, i també tant per als intèrprets com per als públics.
Cinema
no,
clàssic també n'hi ha, i
clar,
teatre
clàssic
també.
Però si en el cine només ens projectessin les pel·lícules clàssiques,
imagina't.
Igual...
Sí, per això dic que estaria bé també com...
Sense menys prear, òbviament, el repertori clàssic.
Òbviament. Doncs Joan, moltes gràcies també. Jorge, mos has dit que vens de Perú?
Sí, bé, ja tinc molt d'anys.
Sí.
Específicament a Mallorca fa 9 anys.
9 anys?
Sí, abans a Barcelona. Sí.
I cantes?
Sí, molt sovint, canto molt sovint, sí. Sí, sí, igual no estic
amb
molt aquí. Per dir, perquè
estic viatjant. Amb qui cantes, Jorge?
Jo canto, diguéssim que el més que canto és òpera. Uh-huh. I a vegades, digues, faig oratori com el Requiem de Mozart, però faig molta feina cantant òpera. Tant en altres orquestres com amb Bernat, amb l'Orquestra de Cambra de Mallorca. Sí. Uh-huh. Sí.
Hi ha feina de cantaires?
A veure, jo crec que més o menys. Jo he de dir que jo tinc molta sort, perquè dels meus companys, diguéssim, dels meus col·legues de feina, jo sóc el que més o menys més feina faig de cantant. No més feina, però sí que tinc molta sort.
I tu ets baix, no?
Jo sóc baríton.
Baríton.
Jo sóc baríton, sí. A vegades em diuen que sóc baix baríton, però sóc, diguéssim, que baríton puro. Sí.
Molt bé.
Sí.
I tenim una... Què has dit, Joan? No, ets el soprano, que no, Serena. Com estàs? Gràcies, també. En el teu cas, fas moltes vegades música de Mozart?
Sí, porque en concreto el repertorio que mejor le viene a mi voz entre los mejores compositores es Mozart. Uh-huh. Y entonces hago como Jorge bastante más ópera que oratorio. Yo creo que hay más trabajo en la ópera, pero me encanta hacer oratorio. Es otro tipo de música, es otra motivación, te mete en otro estilo. Uh-huh. Y justo, pues Mozart también es de los compositores de oratorio que más hago, tanto en misas como en el Requiem. Me encanta.
El Requiem es la gran obra de Mozart.
Correcto.
¿Sí?
Sí, jo crec que sí.
Ets el que més s'interpreta. De fet, ara ho deia, també, justament divendres, a la catedral, a la Seu, també s'interpretarà el Requiem de Mozart.
Ah, també a la Seu, igual.
Sí, abans ho deia.
Contraprogramat.
Sí, enguany, teatre del 4, Requiem de Mozart, sí, a Mallorca.
Exacte. A Mallorca, és a dir, és una superbona oportunitat per escoltar aquesta peça magnífica que pones a pell de gallina. No sé si vosaltres vos podeu concentrar, Júlia, quan tocau.
Per mi, Mozart és un dels meus compositors preferits sense cap tipus de dubte, i el Requiem en particular, ja et dic, és una peça que hauré tocat 5 o 6 voltes i mai em canse, sempre és com la primera vegada i m'il·lusiona com la primera. Sí.
Joan, has fet un vídeo a xarxes socials que expliques bé, que promociones
Escolta.
Molt graciós que explicau bé el concert i la teva peça i també parlau del mite de Requiem de Mozart. Què podem explicar d'això?
Sí, és una peça... Clar, això és lo divertit que tenen interpretar peces de compositors que ja no existeixen, és que se pot lucubrar molt sobre els processos creatius i totes se van generant això, llegendes al voltant de les figures, al voltant de les obres, i sobre Requiem en concret, com surt, per exemple, la pel·lícula Amadeus, se diu, no? La pel·lícula
sí.
de Mozart,
sí.
que hi ha molt de mite per molt de motius. Primer, perquè és una obra inconclusa, o sigui, no se va acabar. Ell va morir abans de que s'acabés, la va acabar un deixeble seu. També perquè va ser com un encàrrec anònim d'una presència, bueno, que realment Mozart estava escrivint a Requiem i no sabia per quina mort, i se diu que ell com que la va concebre com un Requiem per la seva pròpia mort que estava al caure, no? Perquè estava molt malalt, en una situació molt precària. Bé, és com que és una obra que sempre ha generat com aquest punt místic per tots aquests motius, no?
Uh-huh. I que va morir en 35 anys, clar, ara molt sembla joveníssim, en aquella època també ho era, però potser no tant, i va tenir una carrera superprolífica, perquè imagineu, des de ben petit, també diuen que son pare, com que era, se va obsessionar molt que el seu fill fos perfecte, no?
Uh-huh. Sí, sí.
I per això tenim...
Un tirà, devia ser.
Sí, aquesta comparació que fèiem del pare del Mozart amb el pare del Michael Jackson, que deia que era molt dur, igualment, sí, sí.
Clar, per això varen ser dues persones tan...
Sí, sí.
Sí. De fet, tenia com a objectiu son pare, en Leopold, Mozart, formar seu fill, que fos excel, que fos brillant i que se dedicàs a sa música.
Sí, sí, sí. I, de fet, al voltant del Requiem de Mozart n'hi ha una carta que li escriu al Wolfgang, el seu pare, parlant això del seu sentit de la mort, de com pensava el de la mort. Una carta molt interessant, sí, sí. Sí. I que dà una mica de context al Requiem. Mm-hmm. Perquè el Requiem sempre ho imaginem en un context tràgic, dramàtic, no? Però sembla que la visió de Mozart de la mort era molt més optimista, diguéssim. Mm-hmm. Sí, sí.
Molt bé. I, Serena, com és cantar? Perquè, clar, vosaltres heu d'interpretar, són moltes veus, se pot fer moltes veus, en poques veus...
Solistas somos cuatro, una soprano, una mezzo-soprano contralto, y después un tenor y un barítono o bajo-barítono. Y después el coro, pues estábamos, justo estábamos hablando antes, de que se puede hacer con un coro más grande... Si el director quiere más volumen, una sonoridad más plena, o se puede hacer un poquito más íntimo, hay libertad. Con estas composiciones de hace tanto tiempo, no hay un poquito de libertad para jugar con las dinámicas, con los volúmenes, y según lo que quiera el director. Bernat creo que le está dando, que está pensando mucho, no sé, a mí me ha enviado algún mensaje de ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Sí, es verdad, digo, pues muy bien, yo también lo he cantado como 6 o 7 veces, y de cada vez, siempre es un poquito la primera, me hace reflexionar.
Y los... cantaba en alemán, ¿no?
Sí, en latín. Latín. Se podría cantar en alemán, hay la versión también, pero nosotros
lo en latín.
Nosotros lo haremos en latín.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, novedades.
No. Lo hace
Mallorquín. Ha cantado uno en cada idioma
sí,
y ya.
Sí, exacto, sí.
No, lo hacemos en latín. Y para nosotros es, creo que es muy entretenido. Porque es de, a veces en piezas de oratorio, pues estamos, hay mucho rato de coro y después canta el solista, pero en este caso estamos como on and off todo el tiempo. Hay que estar como siempre avispado y siempre recoger lo que te da el coro y lo que te, en este caso lo que nos dará Bernat, para continuar nosotros con la línea. Estamos como muy involucrados y eso es muy bonito.
Qué bien. Quines ganes d'escoltar aquest Rèquiem i també la peça d'en Joan, no? Serà abans?
Sí, serà com un preludi en el gran Rèquiem.
Quin temps dura la teva peça?
9 minuts, sí, no arriba
a 10 també minuts. És per veu o només
no.
Música?
També a petició d'en Bernat vaig prescindir de cor i de solistes per simplificar també la feina d'assajos. Bueno, molta gent implicada. I...
Sí. Quan sereu per fer el Rèquiem? Sou molts?
Bueno, no, jo, diguéssim que d'acord o d'orquestra, jo no tinc cap idea del número de...
Jo la veritat ho sé.
Sí, sí.
La veritat és que tampoc sé la magnitud del cor, però jo suposo que mínim serem unes 50 persones en l'escenari.
Wow. Sí.
Però bueno, serà una versió, jo crec, més tirant
sí, íntima. Sí, més reduïda.
És possible que unos 16 o 4 por voz, unos 16 coristas.
Wow. Sí,
por los mensajes que me ha enviado vale. Bernat, creo que va a ir a lo íntimo, a ese...
Pues a lo mejor som 50 com a màxim.
Sí, de fet, aquesta producció té aquesta cosa de no sé, perquè arribarem als assajos i no sabrem la quantitat de gent, quina és la visió d'en Bernat, i també molta expectativa per la peça que d'en Joan. O sigui, jo estic molt, molt expectant per sentir la peça d'en Joan.
Sí. Jo també.
Sí. I clar, arribarem a aquest moment i tots estarem gaudint per primera vegada de coses que...
Exacte, sí.
I d'enhorabona, moltes ganes d'escoltar-vos. I ara vos farem un joc, ja que heu begut tots 4 vols. Fantàstics. I avui jugam amb Mozart.
Pensar i contestar, tot és començar.
I de si avui jugam amb Mozart amb els nostres convidats, Serena Pérez, mezzo-soprano, també tenim en Francisco, en Jorge Tello, en Joan, que és compositor, un dels compositors que farà una peça, i na Júlia, que toques violí. Bé, vosaltres tindreu 30... No, un minut avui, serem més generosos, per enumerar coses relacionades, paraules relacionades amb Mozart. Menys que els hi tocarà, Miquel.
Sí, a veure quin tema vos toca, la carroca en marxa, i tindreu un minut per enumerar noms de peces de Mozart. Molt fàcil.
Vale.
Bueno. Sí?
Tots junts.
A veure, quan vulgueu. Temps.
Vale, la Sinfonia 40 de Mozart.
Flauta màgica.
Don Giovanni.
Così fan tutte.
Sinfonia concertant per violí i viola de Mozart.
Minuets per un tubo.
Aquesta val per molts.
Sí.
Quarte de les dissonàncies de Mozart.
El de Noche de Fícaro. El Requiem.
Exacte.
La Messa en Do Major. Fantasia per piano sol.
La Missa en Fa.
Concert número 21 de piano.
El Rapto de la Serralla.
concert número 20 de piano.
Concert número 1, 2, 3, 4, 5 de violí.
Clar.
Ok, l'òpera Zaide.
Clar, és que així són tots números.
I Domeneo, l'òpera i Domeneo. Hay muchas, piezas de beber un corpus.
Moltíssimes, moltíssimes.
Temps, és veritat que moltes duen...
Clar,
clar, és que són males de nomenar.
Sí, sí, sí.
I de memoritzar també.
També, perquè... sí, perquè sí, Requiem és a 600...
Sí, sí. Kegel no sé quantos.
626, crec.
Sí, 626.
626, sí.
Per tant... També diuen que li agradaven les matemàtiques de Mozart, és evident.
Claro.
Queda clar. Ho he fet superbé. Tenim una altra prova i és aquesta.
Guanya qui la sap més llarga.
Ara tenim unes preguntes relacionades amb Mozart. Primera pregunta, el Requiem en re menor, ara ho dèiem, 626, efectivament, de Mozart, és una de les obres més fascinants i enigmàtiques de la història de la música. Al voltant d'aquesta peça hi ha un misteri sobre l'encàrrec, en parlàvem amb en Joan. La pregunta, sabeu qui va ser la misteriosa persona que va encarregar el Requiem de Mozart el 1791?
No parlo aquestes cares que teniu dues opcions.
Franz Xavier...
No, mira.
El conde... El conde Franz Xavier...
Sí? Xavier... Anau molt bé.
Franz Xavier i el conde... Llinatge, no?
Nom alemany.
No, no, sí. No han faltat les opcions, perquè una opció era un enviat del comte Franz von Walsegg.
Aquest.
Era aquest.
Sí, sí. Era aquest, sí, sí.
Era aquest. Franz von Walsegg.
Mal de pronunciar.
Sí, el conte volia fer passar l'obra com seva per honorar la seva difunta esposa.
Sí. Era un espavilat, aquest.
Però també diuen que Mozart després també l'havia escrit com que ja no se trobava bé, com si fos per ell.
Sí, això, sí, bueno, sí. Això és el que xerrava, no? De la llegenda que hi ha... Sí. Com si l'estigui escrivint per la seva pròpia mort.
Exacte. Segona pregunta. Et sabut que Mozart va tenir una mascota durant 3 anys? Una mascota, la primera menció de la qual es troba a l'entrada que va fer Mozart al seu llibre de comptabilitat quan el va comprar dia 27 de maig de 1784. I que també fou un animal capaç d'imitar la veu humana. Va viure amb ell i fins i tot li va dedicar un poema. Sabeu quina era la mascota de Mozart?
Era un estornell o un moix.
Un estornell, no? Ostres!
Exacte, el famós estornell de Mozart.
Com moix imitant la veu humana seria
fort. Sí, seria fort. Te l'imagines, jo no sé què
en d'abra. Si l'ha entrenat amb Mozart, igual és possible.
Sí, pot ser sí,
Veig que jo no ho sé fer. No provaré de fer-ho, però t'imagines un moix fent aquesta... tan coneguda de Mozart, aquesta cançoneta. No, bé, era un estornell, no? Curiós que tingués. I a més que sabeu que va ser una mascota important per Mozart. Joan, següent pregunta. Què diu, Joan?
Papageno.
Ah, bo. Sí. També. T'ha fet pensar-hi.
Inspiració.
Sí. Molt bé, tornem al Requiem de Mozart, perquè, com heu dit, és una de les darreres peces que va escriure, perquè sabeu quina d'aquestes parts del Requiem és la darrera que Mozart va deixar escrita? El manco els primers compassos abans de morir?
Va ser Sanctus o Lacrimosa.
Lacrimosa.
Aquesta sí que... Moment de plorar. Wow.
Sí.
Absolut, quan sents aquest moment. Sí. Això és el final, ja, de Requiem, per mig...
mig tirant cap més al final.
Sí, sí. Mm-hmm. Però se nota en el públic, quan empiezan los primeros compases.
Wow, tiri,
tiri.
Sí. Sí. Sí, la llegenda diu que només va arribar a escriure els primers 8 compassos de Lacrimosa, però és una de les més conegudes de Requiem, efectivament. I darrera pregunta per Valtos. Tot i que la pel·lícula Amadeus, mira, en Joan n'ha parlat també d'aquesta pel·lícula, el retrata com qualcú que va morir en la misèria absoluta, Mozart guanyava d'obvés en aquella època, perquè òbviament era un compositor reputat i feia molta feina. El problema era que gastava més del que guanyava. Li agradava molt la roba cara, jaquetes de seda vermella, joc de cartes, billar... qualque vici també tenia. I sabeu que va morir amb deutes, però no perquè no hagués tingut èxit. Sabeu quina manera tenim per anomenar una persona que gasta tot el que té?
Tenim dues opcions també. Se diu peu fiter o mans foradades.
Què seria?
Mans foradades, no?
Sí.
Exacte, Mozart era un mans foradades.
Sabeu que sí.
Tot el que entrava.
Mi cremava.
Sortia, sí, sí.
Sí, sabeu que sí. Li agradava gastar, li agradava viure bé a l'home.
Que aprendemos cada
un vividor, el que avui en dia seria un vividor.
Sí. Sí. Però mos ha deixat un llegat fantàstic i llarga vida a la música de Mozart. Per cert, ara fareu el Rèquiem dissabte en el teatre principal d'Inca. A quina hora?
A les 7.
Apuntau, dissabte a les 7. Magnífic, aquesta interpretació del Rèquiem al Teatre Principal d'Inca, però després també fareu Così fan tutte?
Al maig.
Al maig, sí. Ara no tinc les dates.
Sí, crec que és 20 i busc, sí.
Sí, ho he de mirar el calendar. No sé, no el calendar, però sí, sí.
Clar, vols tenir una agenda.
Sí, sí.
Idò, sí, perquè per això d'aquest cicle, no?, que fareu Rèquiem i Così fan tutte.
Sí, exacte, sí.
Dins d'aquest cicle Mozart que heu preparat l'Orquestra de Cambra de Mallorca, del qual na Júlia n'és membre, i també na Serena i en Jorge intermet també.
Sí, però...
Col·laboradors
habituals. Sí, com fent feina molt habitual.
Sempre
sí,
que vos crie.
Ja podríem dir que som part de la família.
Sí, per això passat, sí.
I la peça d'en Joan, estrena absoluta. Moltíssimes gràcies.
Moltes.
Ha estat un plaer. Que vagi molt bé dissabte.
Gràcies.
Gràcies i visca Mozart.
Visca Mozart.